Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quan va debutar el seu germà Pau a Memphis, ell es va quedar a casa, no va venir. Es va quedar a Sant Boi, no recordo ben bé el perquè. Sí que hi eren els pares, l'Agustí i la Marissa, i el germà petit, l'Adrià. Tots els ulls estaven situats en el Pau Gasol, el germà gran, amb qui, per cert, s'assembla com un all a una ceba. Al Pau li agrada Los Angeles, i recordo que en una entrevista aquí a RAC1 va dir que als Estats Units amb ell sempre li agradava jugar a ciutats grans, que si Portland, que si Chicago, que si Los Angeles. A Pau Gasol sempre li va agradar moure's entre grans estrelles, es va apropar i va ser íntim amic de Kobe Bryant, també s'ha apropat al Comitè Olímpic Espanyol. Pau era l'extrovertit, res a veure amb en Marc. Un exemple, Pau Gasol es va acomiadar al Gran Teatre del Liceu i el Marc Gasol als Cinemes Texas. Tot a Barcelona, però un a lo grande i l'altre sense més soroll. En Marc va fitxar pels Memphis com son germà, però a diferència d'aquest, el Marc li va trobar totes les gràcies a una ciutat que normalment t'hi quedaries a viure entre 30 i 40 minuts. Marc Gasol no. Vivia amb la xicota en una casa a les afores, van tenir primer una criatura, anava a comprar amb el seu tot terreny, cuinava i es va sentir molt feliç tots els anys que va viure en aquell lloc estrany on el souvenir més important s'escolta i no es compra, que és el country, la música country. S'hi va estar 10 temporades. Després va marxar a Toronto, va marxar també a Los Angeles. A Toronto es va posar l'anell de campió de la NBA i ho ha guanyat tot. Mundials, Eurobàsquet, medalles d'or olímpiques, una Lliga ACB amb el Barça, una FIBA Cup amb la Casbayo de Girona. El currículum és descomunal. Al marge de tot plegat, en Marc també ha tirat endavant la fundació que lluita contra l'obesitat infantil i des de fa molts anys està implicat amb Open Arms i totes les seves feines. Segurament en Marc Gasol se'n va el segon millor jugador de la història del bàsquet espanyol, però també se'n va el número 1 en compromís, tant esportiu com social. Aquest matí serà un luxe rebre Marc Gasol a quarts d'11 en aquest estudi del Món a RAC1 l'endemà que va dir que ja n'hi havia prou i que es retirava del bàsquet professional. Una gran decisió. Per molts anys, Marc, són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Dijous 1 de febrer del 2024.
I avui toca abrigar-se ara a primera hora, però al migdia la jaqueta farà nosa, amb temperatures que es mouran entre els 15 i els 20 graus, tot plat, amb sol, núvols prims i boires ara de bon matí.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha acabat tallant la calçada a la C-59 entre Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans per un accident en sentit sud, i ara s'acumulen 7 quilòmetres de congestió en aquell tram.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El jutge que investiga la suposada trama russa del procés, el magistrat Joaquín Aguirre, està convençut que l'independentisme va negociar amb el Kremlin el desembarcament de 10.000 soldats russos. Creu que el president Puigdemont va fugir en un maleter presa del pànic o que Màlaga i València han superat Catalunya des d'un punt de vista econòmic. Aguirre va expressar totes aquestes opinions sense embuts al maig del 2022, fa gairebé 2 anys, durant l'interrogatori a un imputat a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet. Aquest matí, el Món.cat publica la gravació d'aquella conversa que està esquitxada de moments clarament delirants. Anem a pam, situem-nos a l'11 de maig del 2022. El jutge d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, està investigant les presumptes relacions entre la Generalitat i el Kremlin per fer efectiva la independència de Catalunya. Cita declarar com a imputat qui va ser director de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica, Víctor Terradellas, l'home que hauria fet d'intermediari entre les autoritats de Rússia i el president Puigdemont. És molt important tenir clar que Joaquín Aguirre és el jutge instructor d'aquest cas. Això vol dir que ell està investigant uns fets però evidentment no els pot jutjar. Un jutge d'instrucció, un jutge instructor, recopila evidències i decideix si la causa s'ha d'arxivar o si hi ha prou motius o elements per enviar els imputats a judici. Res més. No obstant, en l'interrogatori Víctor Tarradellas, Joaquín Aguirre deixa molt clar què pensa sobre el procés d'independència, fa moltes conjectures i expressa opinions, algunes molt esbiaixades, sobre els fets que en teoria en aquell moment tot just està investigant. De fet, hi ha llargues estones en què, més que plantejar dubtes o preguntes a l'imputat, el jutge interpreta un monòleg farcit de reflexions que són, diríem, de títol personal. Interromp a Tarradellas, que pràcticament no pot parlar, malgrat que en teoria és allà per explicar la seva versió dels fets. Hi ha un moment molt il·lustratiu quan Joaquín Aguirre dona per descomptat que l'independentisme volia els famosos 10.000 soldats russos per controlar el territori. Assumeix que la Generalitat necessitava morts, literalment, i fins i tot es despenja amb una teoria sobre el que és el suposat en aquella època retrocés de l'economia catalana.
Necessitaven ustedes el control del territori. Por eso lo de los 10.000 soldados que se dice en el audio de Vendrell no es una afirmación gratuita, ni los muertos tampoco, porque claro, Cataluña es un estado rico, bueno, ahora no tanto, porque Valencia parece que ha superado, pero bueno, en aquel entonces Cataluña y el País Vasco eran las comunidades autónomas más ricas de España, que era un estado oprimido con un parlamento autónomo y con un nivel de vida alto, hacerse pasar por oprimidos, pues necesitaban muertos.
Aquest fragment dura pràcticament 32 segons i Aguirre no deixa parlar en cap moment a Víctor Tarradellas. Són 30 segons de conjectures i afirmacions directament que eren falses, com que València i Màlaga havien superat tot Catalunya a nivell econòmic. Que el jutge afronta l'interrogatori amb unes conclusions preestablertes també ho demostra, repeteixo en aquests àudios que avui penja al món.cat, també ho demostra la manera com formula les preguntes, fins i tot adverteix Víctor Tarradellas que és igual el que respongui perquè ell ja sap la resposta.
Yo le voy a hacer una pregunta que es retórica, porque ya sé la respuesta. ¿Qué sabe usted acerca de la financiación de Waterloo?
No es retórica, no en sé res.
Però, malgrat la seguretat que demostra el jutge, hi ha un moment de l'interrogatori en què s'equivoca, fica la pota, i assegura que Víctor Tarradellas va volar a Moscou el 27 d'octubre del 2017, el mateix dia que el Parlament de Catalunya aprovava la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència. Tarradellas ho nega categòricament, però el jutge insisteix fins que l'advocat de la defensa li fa notar que s'està equivocant i que el viatge va tenir lloc el 27 d'octubre, però no del 17, sinó del 18.
Es cierto que el señor Dalmases le envió el número de la tarjeta de embarque de un viaje que usted hizo a Moscú el día antes de la DUI.
No, el día 26 de
¿Tenía octubre. Usted el billete de avión?
El día 26 de octubre?
Sí.
No, el 26 d'octubre jo estava a Palau de la Generalitat, precisament, perquè havíem tingut una reunió amb el senyor Nicolai.
Que
usted Nicolai.
Tiene un chat en que le explica a...
A ver, señoría, yo quería una cosa, porque el billete que es una maravilla es del 27 de septiembre de 2018.
27 de septiembre de 2018, bien.
Ara bé, un dels moments més delirants de l'interrogatori és quan el jutge s'ocapà en un WhatsApp de Víctor Tarradellas sobre Carles Puigdemont. En aquell missatge, Tarradellas assegura que quan els russos van plantejar la possibilitat d'enviar 10.000 soldats a Catalunya, el president, literalment, diu Tarradellas, es va cagar a les calces. Literalment. Puigdemont es va cagar a les calces. Aquí remostra un gran interès per aquesta expressió, malgrat que d'entrada fa veure que no l'acaba d'entendre.
Establece unas relaciones con Rusia, llega el día de la independencia, tiene la reunión con Puigdemont, y usted le dice a Vendrell que el presidente es va a cagar las calzas. ¿Qué quería decir con eso?
Amb un llenguatge col·loquial puc dir es va cagar les bragues o les calces, va mostrar una incredulitat absoluta.
Però just després Aguirre explica que un conegut li ha explicat que volia dir cagar-se les calces i n'extreu les seves pròpies conclusions. És més, creu que Tarradellas intenta treure-hi ferro, tot i que deixa ben clar que no se'l creu.
Ahora trata de blanquear la figura del señor Puigdemont, pero es que una cosa es eso y otra es va a cagar las calces.
Yo le dic...
Porque además a las calces en catalán, referido a un hombre... me he preocupado por mirarla.
¿Me deja reír o no?
Sí, ríes, tipo que para reírse. Es que en catalán, no le voy a decir quién, pero bueno, una persona llegada a mí. Me dice, no, es que la expresión en catalán es va a cagar las calzas, referida a un hombre, es como especialmente humillante. Porque los hombres no llevan bragas, llevan calzutets. Entonces quiere decir es que es una persona débil, cobarde.
I no es queda aquí, el jutge encara va més enllà i sosté que aquesta expressió, cagar-se les calces, és la prova més evident que Carles Puigdemont va marxar a Bèlgica al maleter d'un cotxe presa del pànic.
En vez de se va a cagar las calces, le entró pánico. Y como uno le entra pánico, se es cagarrina. ¿No?
Sí.
¿Eh?
De rojo. Sí, sí.
Y como le entró el pánico, al final hizo la DUI, que la suspendió y no se sabía qué no, hizo y se marchó al maletero del coche.
No la suspendió, porque la suspensión fue anterior.
Al final el señor se marchó en el maletero del coche porque supongo que continuaría el estado de pánico. Ya desde Bruselas se sintió más seguro y continuó con los bitcoins.
Això del maleter és un mite que reapareix de manera recurrent, malgrat que totes les persones que van participar en el viatge de Puigdemont cap a l'exili sempre ho han desmentit. En un altre moment d'aquest interrogatori que repetim avui ensenyaelmón.cat, el jutge sembla que es tregui la toga i faci directament de tertulià perquè discuteix amb Víctor Tarradellas la viabilitat d'una Catalunya independent. Joaquín Aguirre està convençut que una hipotètica república catalana faria fallida i per això dedueix que el procés de ruptura no podria ser en cap cas pacífic.
Com podien ustedes pensar que hacen una DUI, se declaran independientes, con una deuda que yo no puedo cuantificar porque no se sabe cuál era, o sea, un país quebrado, y usted pretende el control del territorio pacíficamente.
¿La deuda quién la tiene, pero?
Pues el Estado español es el poseedor de la mayor parte de los bonos emitidos por Cataluña. Cataluña entraría en default.
Al llarg de l'interrogatori, Joaquín Aguirre també acusa Víctor Tarradellas de russofília per haver llegit un autor rus d'extrema dreta o d'haver viscut sense treballar per res més que per la independència catalana. Tot plegat, recordem, en una situació pensada en teoria perquè l'exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència donés la seva versió dels fets, però que es va acabar convertint en una ocasió perquè Aguirre fes públiques les seves opinions i hipòtesis sobre el procés. Malgrat que el jutge estava convençut que els fets que ell tenia al cap eren incontestables, la causa va acabar al congelador per falta de proves. No ha estat fins ara en ple debat sobre la llei d'amnistia que una carta anònima amb retalls de premsa ha permès a Joaquín Aguirre reobrir el cas. Ell mateix va aparèixer aquesta setmana en un reportatge de la televisió pública a Alemanya defensant la seva tesi que l'independentisme va buscar el suport econòmic i militar de Rússia per fer efectiva el trencament, la ruptura amb Espanya. És un plantejament que a la llarga permetria que Joaquín Aguirre acusés el president Puigdemont d'alta traïció, un dels dos delictes al costat del terrorisme que ara mateix quedarien fora de la llei d'amnistia. Amnistia continua el seu procés d'estirar i arronsar entre el PSOE i Junts per Catalunya. Després que dimarts el partit de Carles Puigdemont tombés el text i l'enviés una altra vegada a la Comissió de Justícia del Congrés, les posicions es mantenen totalment enrocades. El govern d'Espanya no dona prou la batalla per perduda, és molt optimista i creu que la llei s'acabarà aprovant. Però fons de la Moncloa també deixen clar avui a La Vanguardia que estan preparats per tirar endavant la legislatura encara que Junts per Catalunya se'n despengi. Pedro Sánchez no té cap intenció de dissoldre les Corts i convocar eleccions al mes de juny, hi hagi o no hi hagi pressupostos. És la resposta a l'avís als navegants que llançava des del món a RAC1 el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, advertia al PSOE que si no hi ha canvis al text de l'amnistia pel que fa al terrorisme i l'alta traïció, la legislatura penja d'un fil molt prim.
Nosaltres l'acord que vam arribar amb el PSOE era per la resolució d'un conflicte polític. La base per resoldre el conflicte polític, allò per seure, i que es pogués tenir un debat serè, era que hi hagués la llei d'amnistia, que no hi hagués gent pendent de si tu t'empresonaran per aquí, tu per allà, etc. Si aquesta base ja falla, ja anem amb peus de fang, ja ens resignem a dir, bueno, he fet el que hem pogut, etc. L'altre ja no cal ni que arribem, no?
I el govern espanyol està disposat a seure i a negociar, però insisteixen que no acceptaran cap esmena que, segons el seu parer, sigui inconstitucional. També ahir, aquí al món a RAC1, la vicepresidenta del govern d'Espanya, María Jesús Montero.
Que el límite de cualquier legislación tenía que ser la Constitución y, por tanto, nosotros no vamos a admitir ninguna cuestión que entendamos que pone en peligro la propia seguridad de la ley.
Era Montero ahir aquí a RAC1, en tot cas ara s'obre una finestra d'oportunitat a tot estirar d'un mes per apropar posicions i intentar aprovar aquesta llei. Informen des de Barcelona Laia Colomer i des de Madrid Jordi Armenteres.
A Junts per Catalunya asseguren que tal com està redactada ara i les últimes maniobres judicials, l'amnistia deixa fora els investigats pels casos de Tsunami Democràtic i Volhov, per exemple, Carles Puigdemont o Marta Rovira. Per això exigeixen incloure també dins la llei els delictes de terrorisme i d'alta traïció, a més demanant que sigui d'aplicació immediata i que els jutges no la puguin paralitzar amb recursos al Tribunal Constitucional o als tribunals europeus, dos aspectes que pel secretari general de Junts, Jordi Turull són del tot constitucionals. Per això, ahir el món a RAC1 es tenia la mà al PSOE i demanava continuar negociant.
Tornar a negociar, tornar a trobar un text. Nosaltres volem seguretat jurídica, vol el PSOE. Les nostres propostes, evidentment, que estan analitzades, consultades, contrastades amb molta gent i, per tant, allò que el risc aquest que diuen que si no serà constitucional, que si Europa, és a dir, estan absolutament contrastades.
De fet, Junts confien que en les setmanes que venen es pugui arribar a un acord. Ara bé, si això no passa, si no s'inclouen aquests canvis, avisen que no votaran a favor de la llei i que el PSOE haurà incomplert el pacte d'investidura.
I des de Madrid tot el govern espanyol demana a Junts que reconsideri l'ultimàtum, perquè si pretén canviar l'amnistia, pot molt ben passar que els tribunals, tant el constitucional com els europeus, la tombin d'aquí a uns mesos. Per això María Jesús Montero, ahir en aquest programa, el món a RAC1 demanava això.
Lo que espero es que Junts recapacite, porque más allá de lo que ellos anhelen o lo que ellos aspiren, sin duda, esta ley era buena, era una ley pactada, una ley que avanza.
El que expliquen fonts del PSOE també és que la tossuderia de Junts per blindar Carles Puigdemont pot deixar tota la resta d'imputats per causes del procés sense amnistia, perquè els tribunals tombarien les exigències que demana Junts.
Malgrat l'enrocament del PSOE, avui el Mundo explica que no hi ha unitat dins del govern espanyol. Segons el diari, Sumar va votar a favor d'incloure el terrorisme i l'alta traïció a la llei. I no només això, els diputats de Yolanda Díaz també van donar suport a l'esmena de Junts per Catalunya que vol evitar que se suspengui l'amnistia si es recorre al Tribunal Constitucional. Des d'Esquerra continuen sense entendre que Junts tombés la llei. Des de Brussel·les, el president Pere Aragonès els demanava mirar de llarga i no posar en risc la llei.
Haurem de treballar uns dies més. Per tant, és important que totes les parts assumim la nostra responsabilitat, la responsabilitat d'una oportunitat històrica per deixar enrere la repressió i poder restaurar els drets de tota la ciutadania a Catalunya i entrar en una etapa, doncs, també políticament per abordar el conflicte de sobirania entre Catalunya i Espanya i que es resolgui amb democràcia, que és el que hem defensat sempre.
I comencen a aparèixer veus de l'òrbita de Junts per Catalunya que tampoc entenen la posició del partit. És el cas de Miquel Samper. Segons hem pogut saber a RAC1, l'exconseller i tertulià del món a RAC1 s'ha donat de baixa de la formació, ho ha fet a través d'una carta a la direcció en què explica que no comparteix les últimes decisions del partit, no només l'última votació al Congrés. El nom a l'amnistia només ha estat el detonant que l'ha mogut a fer el pas. Lamenta que provoqui un retard en l'aplicació de la llei i posi entrebancs perquè es tramiti. Un altre exconseller, en aquest cas de l'òrbita més convergent, es mostra crític amb la posició també de Junts per Catalunya, és Andreu Mascolell, qui va ser conseller d'Economia, diu avui al diari El País, que amb aquesta actitud tornarà a haver-hi eleccions i que aquesta vegada qui les guanyarà serà PP i Vox. Recordem que Mascolell podria beneficiar-se de l'amnistia perquè té una causa oberta al Tribunal de Comptes per suposadament haver destinat diner públic a la projecció internacional del procés independentista. El PP, mentrestant, encara li fot més fort, endureix encara més el discurs contra la llei d'amnistia. Alberto Núñez Feijóo compara les protestes independentistes del 2019 directament amb el feixisme. Ho deia Antena 3.
El terrorismo es terror. Y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror. Le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos y este tipo de conductas. Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo.
Déu-n'hi-do. Doncs bé, el govern espanyol demana al PP que abans de parlar de terrorisme es miri el mirall. Atenció, perquè María Jesús Montero, aquí ahir al món a RAC1, es preguntava si també és terrorisme utilitzar les clavegueres de l'Estat contra l'independentisme en l'operació Catalunya.
Las propias acusaciones, pues justamente son las mismas que uno se haría cuando se mira al espejo, porque sus comportamientos tienen mucho más que ver con sus adjetivos que los que se han podido producir durante estos días en un diálogo y en una convivencia normal, y parece que tiene la memoria fina. También cabría preguntarse si la guerra sucia, ¿verdad?, del Partido Popular la incorpora dentro de esas categorías.
De tot plegat, escoltem en el comentari que posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és de la periodista Estefania Molina.
Junts amenaça en tombar la legislatura si Pedro Sánchez no reforma l'amnistia. I és que la situació actual aboca el xoc de trens. El PSOE considera que ja ha traspassat massa línies vermelles, reconeixent que l'independentisme i el tsunami no van ser terrorisme, com també amnistia en una part d'ells a la llei. El fet és que la Moncloa temen la derivada judicial, que si introdueixen canvis, la llei no passi ni al filtre del Constitucional com tampoc dels tribunals europeus. Un ridícul espantós perquè la dreta continuï dient que és el dictador de torn. I a la vegada, el PSOE també posa l'esperança en que el pes de que Puigdemont s'assumeixi com el culpable, de que centenars de persones innocents no aconsegueixin el perdó judicial, el faci canviar d'opinió o fins i tot la por a que governi la dreta. La qüestió és que hi ha una via del mig, és la via Sens, que Junts accepti la llei com està i el PSOE, a la vegada, també reconegui que introduirà canvis segons avancin les causes judicials. Encara queda un mes, veurem si hi ha voluntat política.
I a les 8:20, el segon el posa el periodista Miquel Bonet.
La pregunta que es fa tothom després de l'entrebanc de la llei d'amnistia és si el govern d'Espanya està en perill. I la resposta és que no. No corre cap risc perquè Junts va investir Pedro Sánchez a canvi de res que es pugui tocar. I tot allò de cobrar per avançat va quedar en foc d'encenalls. No hi ha cap perill real de trencament perquè a totes les parts els convé l'acord i perquè per desallotjar el president hi hauria d'haver un daltabaix improbable. Sí que és veritat que el PSOE, en puteria, ha deixat una escletxa amb la menció innecessària al terrorisme en el redactat de la llei. Aquest forat l'han usat els jutges espanyols per espantar el personal i fer fugir diputats catalans a Suïssa. Però també l'ha utilitzat Puigdemont per fer una de les coses que més li agraden, que és marcar paquet. Portant la negociació a la pròrroga, Junts s'engorila davant dels socialistes, es dona importància davant de l'opinió pública catalana i, sobretot, marca distàncies amb Esquerra de cara a la batalla electoral salvatge que ve.
Per cert, que el Consell General del Poder Judicial ahir es va presentar com a víctima de l'independentisme per les crítiques que rep. Els jutges de l'organisme no es quedaran de braços plegats davant les acusacions de falta d'imparcialitat i els pròxims dies tornaran a condemnar-ho en una nova reunió de caràcter extraordinari. El desencadenant està les paraules de Míriam Nogueres de Junts al Congrés definint els jutges Aguirre i García Castellón com a prevaricadors. El president del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, demanava als independentistes que els deixessin en pau.
Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial. Es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho y que les permite a quienes nos insultan ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto a nuestro Poder Judicial.
Per cert, que ahir es van trobar a Brussel·les el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i el secretari de... i el vicesecretari del PP, Esteban González Pons. Ho van fer amb la mediació del comissari de Justícia, Didier Reynders, i amb l'objectiu d'intentar renovar l'òrgan de govern dels jutges. En sortir de la trobada, Bolaños i González Pons posaven de manifest que encara hi ha dificultats per l'acord.
Para cumplir la ley, para cumplir la Constitución, para renovar el Consejo, para llegar a un acuerdo, no hay ningún obstáculo. Todo es que tengamos las partes, que tengamos la voluntad de llegar a un acuerdo.
Estamos metidos dentro de un contexto en el cual la ley de amnistía está suponiendo una deslegitimación por parte del gobierno del Poder Judicial. ¿Eso influye? Sí, eso influye en las conversaciones que vamos a mantener.
También digo una cosa, la reunió d'ahir feta a Brussel·les. Avui els diaris treuen a la portada, el 90% dels diaris treuen la fotografia a la portada. El País, l'ABC, La Razón, El Mundo, La Vanguardia, l'Ara, surt la fotografia en portada. He de dir que no li deuen donar gaire importància a Europa aquestes trobades, entre altres coses, perquè es va fer en un lloc on la fotografia és esquifida, a més no poder, fet amb tan poca gràcia que cometen el primer error de tots. És a dir, quan fas una fotografia d'aquestes característiques on s'hi juga un partit tan important com estem parlant de la decisió de desbloquejar el Consell General del Poder Judicial després de 5 anys, home, la fotografia podries tancar la porta, això per començar. La porta està oberta i queda fatal. Tres ampolles d'aigua allà al mig, amb uns gots cap per avall. És a dir, no té cap gràcia la fotografia, que sembla com si Europa passés bastant del que està passant en aquests moments a Espanya amb el Consell General del Poder Judicial. Tots tres tornaran a reunir-se d'aquí un parell de setmanes, el dia 12 de febrer. La comissió posa un límit de 2 mesos per arribar a un acord. A tot això, la polèmica per l'amnistia també ha arribat a les Falles de València. Demà s'inaugura l'exposició del Ninot i ja n'hi ha un que serà el protagonista, si representa una escena sexual entre presidents, Puigdemont i Sánchez, tapats dos amb una estelada. A l'escena també hi apareixen diversos preservatius usats que representen la resta de partits polítics que donen suport a Pedro Sánchez. Els partits de l'oposició també hi surten. Feijó apareix convertit en una gavina del PP i Abascal en un gos rabiut. Tots dos estiren l'estelada per intentar veure què es tapen Puigdemont i Sánchez, que estan despullats. El ninot és d'Antoni Fornés, que és un creador habitual de falles polèmiques. Ruben Wagensberg trenca el silenci i va explicar el calvari que està passant arran de la causa del tsunami democràtic. El diputat d'Esquerra s'ha traslladat a Suïssa, tal com us vam avançar ahir a RAC1, per defensar-se i assessorar-se amb advocats internacionals. Un moviment que Wagensberg explica que ha fet per por a les maniobres del jutge Manuel García Castellón, que el relaciona directament amb el terrorisme. El dirigent republicà ho explicava per primera vegada aquí al món a RAC1.
Evidentment tinc por a una detenció que pugui ser fins i tot arbitrària. La por m'ha mogut, però el meu motiu de pujar aquí és en buscar defensa, a buscar defensa davant d'una causa que crec que està embogint a marxes forçades després de 4 anys totalment adormida.
Wagensberg va revelar també que està passant per un moment delicat de salut mental. Informa Adrià Santasusagna.
Wagensberg està buscant suport legal de cara a tot el que pugui passar i el lloc on pot trobar la millor ajuda és Suïssa. El republicà explicava al Monarraco que el seu cas no és d'exili.
Vaja, que la paraula exili en el meu cas, una persona que es pot moure lliurement per tot el territori, que no té una citació directe, doncs quedaria una mica gran, no?
Creu que l'independentisme ha errat no aprovant ja la llei d'amnistia.
Que ahir qui va fer festa grossa van ser una sèrie de jutges, perquè em dona la sensació que hem acabat fent exactament els jutges el que volia que féssim els jutges, que és que de moment la llei està tombada i no ho han fet ells, ho hem fet nosaltres mateixos, hem paralitzat la llei i hem trencat les confiances del bloc.
I explica que tota la situació de veure's el focus mediàtic constantment l'ha deixat fet pols.
D'angoixa, de pànic, de nervis, de no poder dormir, de pressió. Al pit després hi ha una física que té a veure amb marejos, que té a veure amb se'n diu tremolació, la vista, no? que tremola una mica, doncs en un cas almenys es manifesta així, i després la poca claretat a l'hora de poder pensar i d'ordenar les idees, que és exactament el que ara necessito fer.
De moment continuarà a Ginebra fins que es vegi amb cor de tornar.
Enmig de tot plegat, la Fiscalia ha acceptat la pròrroga de mig any a la causa del tsunami democràtic que va sol·licitar García Castellón. Ara bé, el Ministeri Fiscal insisteix que el terrorisme no li veu per enlloc i demana que el cas passi de l'Audiència Nacional a un jutjat de Barcelona. Avui que justament El Independiente i Voz Populi publiquen uns vídeos inèdits que estarien servint de base a García Castellón per acusar de terrorisme el tsunami democràtic. Són càmeres de videovigilància de l'aeroport del Prat de Barcelona el 14 d'octubre del 2019. Però, certament, a les imatges només s'hi veu com alguns manifestants entren a l'aeroport, ruixen les càmeres de seguretat amb pintura o les desvien perquè no se'ls vegi. També es veu algun manifestant llançant mobiliari de l'aeroport. Però res més. Doncs bé, Manuel García Castellón no en té prou amb el front català i ara reactiva també el front basc. El jutge de l'Audiència Nacional ha reobert la investigació sobre els Ongi Etorri, els homenatges de benvinguda que es feien als presos d'ETA alliberats. En concret es fixa en els que es van fer entre el 2016 i el 2019 al País Basc. El magistrat assenyala presos de la banda terrorista i membres de Sortu, integrat dins de Bildu, com a possibles autors de delictes d'humiliació a les víctimes del terrorisme. El cas s'ha reobert a petició de l'anomenada Associació Dignitat i Justícia, que presideix un diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i en contra, atenció, del criteri de la Fiscalia. El jutge García Castellón diu que l'arxivament d'aquesta causa va ser massa prematur i ara prorroga la instrucció per treure l'entrellat sobre l'organització d'aproximadament un centenar d'actes d'homenatge a presos d'ETA. Aquesta mena de rebudes van deixar de fer-se concretament el novembre del 2021. La crisi de Vox a les Illes Balears es complica cada dia que passa. A principis d'aquesta setmana, 5 diputats del partit van expulsar el president del Parlament, Gabriel Essent, també de Vox, i la líder dels ultras a les Illes, Patricia de las Heras. Ho van fer sense el permís de la direcció estatal, que ha reaccionat expulsant de la formació els 5 diputats amotinats. Doncs bé, mica en mica anem esbrinant d'on ve tot plegat. El diari ABC publica avui un informe que Patricia de las Heras va enviar a Santiago Abascal fa uns mesos. Acusava l'exlíder de Vox a les Balears, Jorge Campos, de criticar-lo a la seva esquena i d'estar al darrere d'una trama de corrupció per enriquir-se en fons del partit. Abascal no va fer cas de l'informe i va situar Campos com a número 1 de la llista de Vox al Congrés a les últimes eleccions espanyoles. Tot i això, de la Gera sospita que Campos s'hauria venjat d'ella per haver-lo incriminat davant de Santiago Abascal, esperonant la rebel·lió que ha deixat Vox a les Balears clarament cap per avall. Les aigües també baixen tèrboles a Junts. La diputada Cristina Cassol, que havia acusat els seus companys del grup parlamentari de bullying, ha parlat per primera vegada públicament del seu cas. Junts la va expulsar del partit fa un parell de dies després que el Parlament arxivés la denúncia. Però ella continua. Aquesta nit, el 324, ha descrit les situacions d'assetjament que suposadament ha patit dins del grup parlamentari.
Jo vaig fer un informe on vaig descriure 10 fets que hi havia des d'escridassades en públic a l'hemicicle, des de menysteniment per la roba que portava, hi havia també temes d'abús de poder, canvis absurds de comissions, aïllament, se m'havia retirat de reunions amb govern, en comissions que jo pertanyia, se m'havia aïllat d'algú d'alguna manera de lo que era el grup.
Que sol sempre se l'ha lligat al que és el grup de Laura Borràs, d'Aurora Madaula o de Francesc de Dalmases, que sol va enviar aquest informe amb les acusacions a l'Oficina d'Igualtat del Parlament, que va encarregar una empresa externa que esbrinessera cert. Finalment, la investigació va concloure que no es podien provar els fets, però sí que criticava el masclisme cultural arrelat dins de Junts. Ara la diputada diu que no descarta portar el seu cas als tribunals ordinaris.
La llei d'igualtat espanyola, la llei orgànica, diu que quan una dona denuncia masclisme no hi pot haver represàlies. I l'expulsió del grup parlamentari és una represàlia. Mm-hmm. Jo defensaré, perquè jo he dit la veritat.
També assegura que vol deixar de militar Junts per Catalunya i confia que Aurora Madaula, que també ha denunciat un cas de bullying contra la direcció del grup, tingui més sort i pugui aportar proves del que suposadament hauria patit. I aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral de les eleccions de Galícia, que ho seguirem també aquí a RAC1, tenint en compte la importància que seran pel devenir del futur de tot l'Estat. El PP, teòricament, ho tindria tot de cara per repetir la majoria absoluta, però la incògnita ara és saber fins a quin punt la crispació política al voltant de la llei d'amnistia pot condicionar aquests resultats. I hi ha un altre element important. Són les primeres eleccions des de fa 15 anys sense Alberto Núñez Feijóo com a candidat del PP a Galícia. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé.
Sí, de cara a la galeria, el PP intenta ser prudent.
Ganar por la mayoría que te permita gobernar. I això en Galícia és majoria absoluta.
Quan s'apaguen els micròfons, però donen per fet que Alfonso Rueda mantindrà la majoria absoluta. S'estrenen unes eleccions i insisteix que cal parlar de Galícia per evitar que la política espanyola monopolitzi la campanya. Si és així, creu, el vent els bufarà a favor.
Que totes aquestes coses se poden fer en un govern del Partit Popular que no té un procés.
I a l'altra banda del tauler, l'alternativa és que les esquerres sumin. I arriben, però, trossejades. Al Parlament gallec ara mateix només hi ha espai pel BNG al Partit Socialista, però és que aquest cop també s'hi presenten Sumar i Podem, tots per separat.
A nos vai nos costar. Vamos ter que pelear en cada concello, en cada ciudad, en cada pueblo.
Per cert, un cop més, a les eleccions gallegues serà clau el vot estranger. El 18% del cens vota fora d'Espanya, especialment a l'Amèrica Llatina, on el febrer és a ple estiu i això podria afectar la participació.
8:32. Aquest matí es declararà l'emergència per sequera a 202 municipis de les comarques de Barcelona i de Girona. És l'escenari de restriccions més bèstia que preveu el pla de sequera. Té tres nivells. De moment s'entrarà en la fase 1 i només es passaria al segon estadi de cara a l'abril o maig si no plou. I el nivell de pantans continua caient al ritme actual. Aquesta primera fase afectarà uns 6 milions d'habitants i, entre d'altres, obliga els ajuntaments a limitar el consum màxim per persona i dia a 200 litres, persona i dia. Un topall que ara mateix ja incompleixen el 40% de pobles i ciutats que entraran en emergència les pròximes hores. Són, sobretot, municipis relativament petits i que acostumen a tenir moltes urbanitzacions. Tampoc es podran regar espais verds ni netejar carrers o vehicles amb aigua potable. Pel que fa a l'esport, els centres que vulguin continuar omplint piscines o regant camps esportius hauran de compensar aquesta alta despesa d'aigua amb mesures com, per exemple, el tancament de les dutxes. I també hi haurà restriccions a pagesos, a ramaders i altres empreses. Escolteu, Eudald Martínez.
La decisió es prendrà aquest matí en una sessió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera, en què participaran 5 dels consellers del govern, el director de l'ACA i també el president Pere Aragonès. Tot i això, l'emergència no serà una realitat fins que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat, un tràmit que es podria fer demà mateix. El govern pren la decisió després que dimarts les reserves dels 5 pantans que formen part del sistema Ter Llobregat baixessin dels 100 hectòmetres cúbics al llindar que marca el pla de sequera. A l'emergència s'hi arriba després de 38 mesos seguits amb pluges per sota del que és habitual, que han deixat els embassaments secs al 16% de mitjana. Això malgrat que a hores d'ara la meitat de l'aigua que consumeix el territori ja no prové d'aquests pantans, sinó de pous subterranis d'aigua regenerada o bé de les dessalinitzadores, unes plantes que ja fa mesos que funcionen a ple rendiment.
Aquesta aposta pels recursos alternatius d'aigua, com la dessalinització, ha fet augmentar el cost de produir aigua. Per això el director de l'ACA, de l'Agència Catalana, Samuel Reyes, anima els ajuntaments a pujar el preu de la factura a la ciutadania. Reyes creu que en alguns municipis l'aigua s'està pagant a preus que fan riure.
Aigua paga aigua, i és així de fàcil. I les tarifes han de pujar. No hi ha volta de fulla. No té sentit que un metro cúbic costi menys de 50 cèntims. Una ampolla del supermercat ja val 50 cèntims i són 33 centilitres.
De fet, alguns ajuntaments ja han anunciat un augment de les tarifes. A l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, pujarà entre un 11 i un 15% a partir del mes que ve, del mes de març. Amb el nou escenari d'emergència, gimnasos i clubs esportius hauran de reduir el consum d'aigua per poder continuar omplint piscines i regant els camps de gespa. Per això han presentat un pla per l'estalvi. Entre altres mesures, volen limitar a 3 minuts el temps de dutxar-nos dels usuaris i reduir la pressió de l'aigua. Joel Penya.
L'associació Gestiona, que porta l'administració d'una norantena de gimnasos públics de Catalunya, rebaixarà gairebé a la meitat els litres d'aigua que gasten les dutxes cada minut. A més, també canviaran el sistema de neteja de les piscines. El president Josep Viladot va explicar que són mesures consensuades amb el sector de l'esport i va retreure al govern que tiri pel dret amb les restriccions.
El govern, a més de marcar les polítiques de necessitat d'estalvi, doncs també ens ha volgut marcar les mesures que havíem d'aplicar. I, evidentment, qui té l'expertesa per decidir quines són les mesures més eficients som el sector i no és el govern.
Reduint el consum d'aigua esperen no arribar al segon nivell d'emergència, que s'activaria si les reserves d'aigua continuen baixant i que els faria tancar les dutxes del tot. Segons els càlculs de Gestiona, això provocaria que un de cada cinc usuaris es desapuntés del gimnàs.
Les noves restriccions també afectaran els pagesos, que hauran de reduir el consum d'aigua fins al 80% del que és habitual. La pagesia lamenta que això els obligarà a recórrer a aigua de menys qualitat. Els del Baix Llobregat, per exemple, es queixen que l'aigua que rebran de la depuradora de Sant Feliu té alts nivells de salinitat i no és apta per tots els cultius. Ho alertava el president de la cooperativa agrícola del Prat, Agustí García.
No es podrà plantar. Plantes les llavors, cada vegada està tot més car. Si tu vas a plantar i tu no vas a poder collir, més val que no plantem, no? Directament. Nosaltres, per exemple, estem a preparar una finca de 20 hectàrees per poder regar goteo amb l'aigua que té el Pou, perquè jo tinc que salvar la meva empresa. Si em costarà més, ara veurem a quin límit arribarem.
I mentrestant, els conreus que més en risc estan són els de melons, síndries o tomàquets. Un altre dels problemes que no han ajudat gens a estalviar aigua en el context de sequera són les fuites. En alguns municipis, més de la meitat de l'aigua que surt dels dipòsits no arriba a les cases perquè es perd per culpa del mal estat de les canonades. Per això que cada vegada més ajuntaments es posen les piles per reparar-les. Un d'ells és el Prat del Llobregat, que ha aconseguit situar-se com la localitat de Catalunya amb el millor rendiment. Atenció! Del 90%, Josep Ferrer.
De fet, el Prat de Llobregat ja tenia un rendiment elevat, superior a la mitjana de Catalunya. Però en els darrers dos anys, l'Ajuntament ha invertit 1,3 milions d'euros en diferents actuacions a la xarxa municipal d'aigua. Això ha permès, en quatre anys, millorar 10 punts el rendiment. L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, considera que el seu consistori ha sabut avançar-se a la sequera.
Invertir cada any en millorar i monitoritzar i tenir el control de la xarxa ens permet, avui, en una situació de sequera, per tant, diuen, no, els que en saben, que la sequera es combat en temps de bonança, no? amb els temps de la pròpia sequera, doncs ens permet avui assolir aquest 90% de la xarxa.
En el 2023, la ciutat del Prat ha estalviat gairebé 110.000 metres cúbics d'aigua i continua amb la campanya on es demana a les llars que redueixin el consum d'aigua en 90 litres per persona i dia.
I tot plegat, mentre l'opció de portar aigua en vaixells continua a l'horitzó, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha concretat que podria enviar a Barcelona un màxim de 20.000 metres cúbics d'aigua cada dia procedent de l'Ebre. Per fer-ho possible, però, abans s'han de posar d'acord el govern d'Espanya amb el govern de Catalunya. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, per fer arribar l'aigua del minitransvasament de l'Ebre a Tarragona fins a Barcelona caldria l'aprovació d'un reial decret per part del govern de Pedro Sánchez o bé una ordre del Consell de Ministres. Un volum d'aigua del tot insuficient per donar resposta a les necessitats de Barcelona en cas de persistir la sequera. El republicà Joan Alginet, president del Consorci d'Aigües de Tarragona, l'ens públic que gestiona el minitransvasament.
Ha actuat tots en plenes garanties i en màxima transparència. Si l'aigua que s'envia a través dels vaixells des del port de Tarragona és de l'Ebre, s'ha de dir que és de l'Ebre. No podem confondre ni enganyar la gent.
Només acceptaríem portar aigua de l'Ebre a Barcelona amb vaixells, la mateixa postura que el govern, això sí, com a mesura només excepcional i conjuntural si segueix sense ploure.
I ja que hi som, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Això ho estava escoltant la Mònica Usart amb una cara, com diem, mare meva, la que ens vindria a sobre. No sabem si vindrà o no acabarà de venir. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Encara s'esperen uns quants dies de calma, és veritat, però també deixa'm dir que, mira, no sé com acabarà perquè encara està molt lluny, però certament la situació sembla que canviarà de cara a la setmana que ve.
Sí, tenim primer una baixada de temperatures entre dimecres i dijous de la setmana que ve i després entre divendres i dissabte es podria trencar aquesta tendència d'aquests últims dies. Penseu que que tenim una situació de bloqueig per culpa d'aquest anticicló, que el que fa és que les pertorbacions passin més al nord d'Europa i no arriben aquí a casa nostra. Doncs bé, a partir del 9-10, que coincideix amb divendres dissabte de la setmana que ve, precisament amb l'arribada del Carnestoltes, doncs sembla que podrien arribar alguns ruixats. Encara no sabem ni si arribaran ni la magnitud. No es veuen grans pluges, però sí un trencament d'aquesta tendència tan estable que estem tenint aquests últims dies. Però avui, de moment, dia de sol, de núvols prims i també de boires que s'han format en punts de l'interior i que poden ser més persistents cap a les comarques de Ponent. Si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè fa fred. Tenim 1 grau sota 0 a Girona, hi ha 0 graus a Lleida, 11 a Tarragona, 10 a Barcelona, 2 a Solsona i 7 a Figueres. Però al migdia la jaqueta us farà nosa perquè les temperatures pugen i l'ambient serà primaveral, entre els 15 i els 20 graus. Demà baixa una mica el termòmetre, però torna a pujar el cap de setmana, especialment diumenge.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pat per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
20 minuts i les 9, Mark Zuckerberg demana perdó pels perills que les seves xarxes comporten pels menors d'edat. El propietari d'Instagram, de WhatsApp o de Facebook va haver de declarar ahir al Senat dels Estats Units en una sessió dedicada a les afectacions que internet pot tenir entre els nens i adolescents. Ara bé, no hi era només ell, també van comparèixer els directors executius de TikTok, de Twitter, de Discord i de Snapchat, que van haver de declarar davant dels senadors nord-americans pels casos d'addicció, assetjament o problemes mentals que les seves plataformes han causat a milers de menors nord-americans i, òbviament, d'arreu del món. El moment més colpidor va ser quan el republicà Josh Hawley va preguntar directament a Mark Zuckerberg si volia demanar disculpes als pares de les víctimes de ciberassetjament que s'havien acabat suïcidant i que estaven presents entre el públic. I Mark Zuckerberg hi va accedir.
You're on national television. Would you like now to apologize?
Està en directe a la televisió nacional. Li agradaria disculpar-se a les víctimes que han sigut danyades pels seus productes?
Lamento tot el que han hagut de passar. Ningú hauria de patir les coses que les seves famílies han patit. I per això invertim tant i continuem esforçant-nos per assegurar-nos que ningú no hagi de passar pel mateix.
Tota la sessió, per cert, la va seguir el corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
Fa temps que les xarxes socials estan presents en tots els àmbits de les nostres vides, però els estats segueixen tenint pocs mecanismes per limitar els seus perills. Els nens i adolescents, però també els adults, estan exposats al ciberassetjament, a la desinformació, als estàndards impossibles de bellesa i a uns algoritmes dissenyats per generar addicció. I tot plegat té un gran impacte sobre la salut mental. Aquestes qüestions es van posar ahir sobre la taula al Senat dels Estats Units, on, malgrat la polarització, aquest tema genera un gran consens entre demòcrates i republicans. Els dards dels senadors es van dirigir sobretot cap a Mark Zuckerberg, director executiu de Meta, i Xu Zhiqiu, de TikTok. El segon li van insistir sobre un tema que ja ha estat tractat en diverses ocasions al Congrés, la influència del règim xinès sobre TikTok. Els senadors van tenir un to agressiu i van acusar els CEOs d'ignorar voluntàriament el contingut nociu que circula per les seves plataformes. Un exemple, això li deia el senador republicà Lindsey Graham, el fundador de Facebook.
Mr. Zuckerberg.
Senyor Zuckerberg, vostè i els empresaris aquí presents sabem que no és la seva intenció, però tenen les mans tacades de sang. Tenen un producte que està matant gent.
They're killing people.
Entre el públic hi havia pares de nens que s'han suïcidat per l'assetjament present a les xarxes, també víctimes d'explotació sexual de menors, que l'any passat va complir un nou rècord amb més de 105 milions d'imatges de nens circulant per internet. L'audiència es va allargar gairebé 4 hores en què els directors executius es van comprometre a invertir més per atacar aquests perills.
I per cert, encara als Estats Units, aquesta nit l'actor Alec Baldwin s'ha declarat innocent de l'homicidi involuntari en ple rodatge de la directora de fotografia de la pel·lícula Rust. Fa 3 anys, Baldwin assegura que ell no va premer el gallet, sinó que l'arma de foc, que era de 13 presumptament per la pel·lícula, va funcionar malament i es va disparar sola. També continua polint la seva versió és Daniel Sancho. L'acusat d'assassinar i esquarterar Edwin Arrieta va explicar a la policia de Tailàndia que no va fer servir en cap moment ni ganivets ni serres mentre Arrieta era viu. El periódico ha accedit a l'última declaració de Daniel Sancho de mitjans d'agost. En aquesta última versió, Sancho matisa i corregeix el relat, manté que es va barallar amb el metge colombià, que va rebre diverses mossegades, que ell va respondre colpejant-lo a força a la cara uns quants cops i que va morir d'una fractura al cap. Ara bé, matisa que els ganivets no els va treure fins que Arrieta ja era mort. També diu que quan va procedir a esquarterar-lo es va enfadar perquè el ganivet no era prou afilat i va ser llavors que, emprès per la ràbia, va apunyalar-lo a la cara. Després va passar a utilitzar la serra i va posar els trossos mutilats en una bossa d'escombraries. En aquesta declaració de Sancho, que repetim, hi ha accedit al periòdico, Sancho també argumenta que en cap cas va comprar el ganivet i la serra premeditadament per matar i fer desaparèixer el metge colombià. A la seva última declaració referma la tesi que els va adquirir per gravar un vídeo pel seu canal de YouTube. Afegeix que fins i tot va arribar a demanar permís a la directora de l'hotel on s'allotjava per gravar els vídeos des de la cuina de la seva habitació. 3:15 del matí, i d'aquí uns moments parlem de... com a mínim que el Barça ahir va salvar i va aconseguir 3 punts importantíssims per seguir viu, com a mínim a l'espera del partit d'avui entre el Getafe i el Real Madrid a la Lliga, i sobretot a la conjugació de ser la pròxima temporada a la Lliga de Campions. Un segon i parlem del que va passar ahir a l'Estadi Olímpic.
Vinga, una mica més. Ja gairebé hi som. Aconseguit!
Després de la pujada de gener, arriba un febrer d'oportunitats amb els 10 dies Nissan. Vine al teu concessionari Nissan del 2 al 13 de febrer i aprofita les millors ofertes per estrenar un Nissan amb lliurament immediat. Corre, que s'acaben!
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries. Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment subjecte a finançament. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
A MediaMark no en diem ràdio, en diem m'encanta quan sona la nostra cançó. Aquest Sant Valentí sorprèn a la teva parella amb la millor tecnologia i ensenya el teu costat romàntic amb les millors ofertes a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
Ho sentim, però no queden places d'habitació senzilla. Li importaria allotjar-se en una suite?
Oi que tots ens agrada rebre més del que esperem? Doncs Abertis, a més de la teva assegurança Ballard des de només 78 euros, gaudeix de descomptes als serveis de reparació i reformes. Així, sense més ni més. Calcula el teu preu a Abertis. Estalvia temps. Estalvia diners.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma híbrida i elèctrica de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
A les 8:47, continuem els apunts aquí al Monarracó. El Barça i l'Atlètic de Madrid mantenen el frec a frec pel tercer lloc a la Lliga. Ahir tots dos van guanyar els partits que s'havien ajornat per haver de disputar la Supercopa d'Espanya a Riad. El Barça va guanyar 1-0 a l'Osasuna en un partit fluix sense grans símptomes de millora, mentre l'Atlètic de Madrid també patia de valent per guanyar 2-1 al Rayo Vallecano amb un gol al minut 90. Ara Blaugrana i Matalassés tenen 47 punts, 8 menys que el Girona i 7 menys que el Real Madrid, que té un partit pendent, el d'avui, a les 9, al camp del Getafe. En té prou amb no perdre per recuperar el lideratge de primera. Ahir a Montjuïc, l'anunci de Xavi de plegada a final de temporada no va propiciar cap reacció futbolística extraordinària dels seus jugadors, que és el que pensaven molts. El Barça va guanyar, sí, però és que el millor de tot va ser el resultat i que va marcar Vitor Roque. La primera part va tornar a ser plana, i per acabar-ho de dugar, Ferran Torres es va lesionar i podria estar-se un mes de baixa, per tant es perdrà l'anada, si n'hi ha un miracle, dels vuitens de final de la Champions a Nàpols. El Barça sí que va millorar a la segona part i Vitor Roque es va estrenar com a golejador tot just al tal terreny de joc. Després l'Osasuna es va quedar amb 10 i quan tot semblava resolt va haver-hi alguna jugada de perill, però el Barça continua, hem de dir, irreconeixible i va acabar demanant l'hora. Marta Ramon.
Vitor Roque es va deixar caure de genolls mirant al cel per celebrar el somni d'estrenar-se com a golejador blaugrana. L'única alegria genuïna enmig d'un nou vespre gris. En el compte enrere cap al comiat de Xavi no va haver-hi senyals de cap resurrecció futbolística i l'apatia de la primera part va ser la mateixa viscuda tants altres cops. L'entrenador deia buscar alliberar els jugadors amb el seu anunci i l'actuació li va semblar una bona reacció.
La reacció en quant a intensitat, agressivitat, en quant a tensió en el joc, crec que és molt bona.
Jo crec que ens hem de quedar amb això. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. De 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per acabar de la millor manera, i aquest és el camí.
La graderia va ser més aviat indiferent amb Xavi, amb crits de suport des de l'espai d'animació i algun xiulet com a resposta. La nota més negativa va ser la lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta de Ferran Torres. Apunta a un mes de baixa i, si no retalla terminis, es perdrà l'anada de vuitens de la Champions a Nàpols.
Per cert, capítol a banda, mereixen les lesions. Amb la de Ferran Torres, el Barça ja té 9 jugadors de baixa. El mateix Ferran, a més de Íñigo Martínez, Joao Félix, Sergi Roberto, Rafinha, Balde, Marcos Alonso, Gavi i el porter Ter Stegen. Del partit d'ahir escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Gemma Soler.
L'anunci de l'adeu de Xavi no ha tingut l'efecte desitjat a la gespa i la pel·lícula del Barça-Osasuna és la mateixa que ja hem vist darrerament. Una pel·li de migdiada amb un protagonista insuls, gens intens i que no troba la manera de fer un gir de guió. El millor del partit va ser el revulsiu de Vitor Roque, que amb una mica de samba va salvar els mobles. De miracle, el Barça no va encaixar, tot i no poder dissimular la por i angoixa que té al darrere, encara que sigui a casa i jugant contra 10. Això sí, a la grada gelada no hi va haver ni una xiulada i el públic va corejar el nom de l'entrenador. Ni l'estrany comiat anticipat de Xavi ni la costellada que en Lewandowski semblen haver servit de revulsiu. Ves que el problema de l'equip no fos futbolístic, agreujat per les lesions i no pas de les desmesurades crítiques de la premsa tòxica.
Ara bé, com dèiem, l'Atlètic de Madrid no per pistonada i també li va costar Déu i ajuda, però va acabar guanyant 2-1 al Rayo Vallecano. Memphis Depay li deu un sopar al porter del Rayo, que es va passar un gol seu al minut 90. I avui a les 9 del vespre la Lliga es posa, com dèiem abans, definitivament al dia amb el Getafe Real Madrid. En parlarem a la tertúlia esportiva que farem cap a 3:15 amb en Roger Saperes i el Santi Segurola. Per què a aquella hora? Doncs perquè abans, cap a 2:15, en aquest estudi del Món RQ hi seurà Marc Gasol. Marc Gasol, l'endemà denunciar que deixa el bàsquet. Ho va fer als cinemes Texas de Barcelona en un acte conduït per dos dels membres de la Sotana, en Magí i el Moji, el Magí García i el Manel Vidal. Marc Gasol plega després de 20 temporades i ho fa després d'haver-se convertit en llegenda del bàsquet i dels Memphis Grizzlies. De fet, a Memphis ja planegen retirar-li la samarreta, igual que els Lakers van fer amb son germà Pau. En total, el Marc ha jugat 13 anys a la NBA, gairebé 1.000 partits, i diu adéu amb un palmarès de superestrella. Un anell de la NBA amb els Toronto Raptors, 3 vegades All-Star, 2 mundials, 2 europeus, 2 medalles de plata olímpiques, una Lliga ACB amb el Barça i un Eurocup amb el Girona, entre d'altres. A més, la seva carrera és molt singular. Quan son germà va marxar a Memphis, ell el va acompanyar i de seguida va despuntar a l'institut, però va tornar a Catalunya per debutar a l'ACB amb el Barça. D'allà se'n va anar a la que es va a Girona i a fondejar ho va esclatar. La desaparició d'aquell equip va precipitar la seva marxa a la NBA, als Grizzlies, i allà s'hi va estar 11 temporades. Després va fitxar pels Toronto Raptors, on va guanyar l'anell, i de Toronto va passar als Lakers. Allà va compartir vestidor amb LeBron James i després d'un any se'n va tornar cap a Girona, al seu club, per pujar l'equip a la Lliga ACB i tornar a fer història. Com dèiem ahir, Marc Gasol va anunciar la seva retirada. Als cinemes Texas de Barcelona hi era el Dani Aguilar.
Un anell de la NBA, 3 vegades All-Star, millor defensor de la Lliga el 2013, protagonista d'un dels salts inicials més icònics de la història amb el seu germà, llegenda dels Memphis Grizzlies, i un humil i discret retorn a casa per treballar des dels ciments la reconstrucció del bàsquet masculí a la ciutat dels seus amors, Girona. Marc Gasol és això i molt més, perquè ahir, als 39 anys, tot just celebrats fa 3 dies, va anunciar la retirada en un acte en marca de la casa, sobri i acompanyat de la seva gent, als Cines Texas de Barcelona. En una entrevista al Tu Diràs, reconeixia la incomoditat de prendre una decisió així.
Sí, m'ha costat molt perquè bueno, m'agrada molt el bàsquet, m'agrada molt competir, m'agrada molt formar part de grups humans que es preparen i es formen per guanyar partits, més fer-ho a un equip com el teu propi, no? De Girona, doncs encara li donava més pes a tot això.
Retirada en un acte sota el lema "I ara què?". Doncs ara molt més Marc Gasol, perquè és d'aquells esportistes que, com va demostrar el Mediterrani, a bord de l'Astral, juntament amb Open Arms, va molt més enllà de les pistes.
Avui Marc Gasol és, evidentment, un dels grans protagonistes de la premsa, sobretot els diaris esportius. Albert Pedrol.
El diari de Girona obre tota portada amb un adéu a una llegenda i destaca que Gasol ha viscut una trajectòria plena d'èxits amb un anell de l'NBA que brilla enmig d'un piló de títols. L'esportiu assegura que l'adéu de Gasol és l'adéu d'una estrella i subratlla que ha tingut una trajectòria de pel·lícula. Mundo Deportivo el defineix com l'heroi més normal i el crac més inesperat. L'Esport destaca que Marc Gasol va saborir l'èxit a la seva etapa esportiva a base de treball dur i mentalitat forta. A Madrid, el Marca titula l'adeu d'un gegant i l'as Juan Jiménez exclama que Gasol és un jugador gegantesc amb una gran rapidesa mental, valorat fins a l'extrem a l'NBA i que es va posar més als cors de la gent de Memphis que al Pau. I precisament a Memphis, el Commercial Appeal defineix Gasol com un dels jugadors més reconeguts de la història de la franquícia, destaca que la seva presència defensiva va marcar una època a l'equip i que amb ell com a estandard els Grizzlies van guanyar els seus primers partits de playoff.
Sobre l'adeu de Marc Gasol, escoltem el comentari que signa el presentador de La Sotana i col·laborador del Monarracú, Andreu Joanola.
Ahir Marc Gasol va anunciar que es retira de les pistes i ho ha fet de la millor manera possible, amb un vídeo a l'altura de la seva carrera i en català. Jo no hi entenc molt de bàsquet perquè no hi puc entendre de tot, però com tots, sé distingir quan una persona és especial. I Marc Gasol és de les millors persones que qualsevol ésser humà es pot creuar. Els gironins el sentim nostre. Va venir jove en un projecte ambiciós que va patar ràpid. Va ser el millor i va marxar a l'NBA. Mentre jugava a la millor lliga del món, va decidir muntar una escola de bàsquet a Girona perquè els nens i les nenes tinguessin un lloc on formar-se i quan en va tenir prou va canviar a Los Angeles per la ciutat més bonica del sud d'Europa. Si per alguna cosa cal recordar Marc Gasol és perquè és un exemple per a qualsevol nen o nena ja jugui a bàsquet, futbol, vòlei o natació sincronitzada. El seu talent barrejat amb la seva senzillesa, la seva ambició, barrejada amb la seva humilitat i el seu no rendir-se mai barrejat amb el voler passar desapercebut el converteixen en una llegenda que serà recordada per sempre. Gràcies per tot, Marc.
I avui aquí l'acomiadarem a 2:15 al Monarracú, Marc Gasol, en aquest estudi. Encara vinculat als esports, atenció amb això, les retallades econòmiques imposades per Javier Milei a l'Argentina han fet que el Mundial de MotoGP doncs s'acabi. Hagi tocat el 2 de l'Argentina. La temporada comença la setmana que ve, però tindrà una cursa menys a conseqüència de la crisi econòmica que viu l'Argentina. El circuit internacional Termas del Río Hondo havia d'acollir la cursa el cap de setmana del 5 al 7 d'abril, però el promotor de la prova no pot garantir l'organització i ha atacat el govern de Milei com a responsable. Li recrimina que ha incomplert les obligacions que hi havia i que és el responsable de l'adeu a l'Argentina del Mundial de Motos. I atenció a aquesta notícia que ens fa molta il·lusió. Molta, molta, molta. Recordeu que fa un parell de setmanes us explicàvem que els Jocs Olímpics d'aquest estiu a París també tindran un còmic de Mortadelo i Filemó. Vam avançar aquí al Monarracú que a l'abril, el dia 5, sortirà a la venda l'últim còmic en què estava treballant Francisco Ibáñez. Es publicarà tal com estava quan el gran ninotaire va morir. Inclourà els dibuixos originals a llapis i el guió original escrit a banda i a màquina. Doncs bé, ara us podem avançar dues novetats més. Primer, explicar-vos que el 9 de maig, és a dir, després de Sant Jordi, Penguin Random House també publicarà un especial Olimpiades sobre París 2024. Aquest llibre complementarà l'altre, que haurà sortit un mes abans. No serà una nova història de Mortadelo i Filemó, sinó un recull de curiositats sobre alguns atletes, la història dels Jocs Olímpics i de la ciutat de París. Inclourà alguns dibuixos, això sí, tots ells, com també la portada, seran originals d'Ibáñez i la composició de Juan Carlos Ramis, autor de personatges com Dirty Pig o l'Sportai. Per tant, 5 d'abril, número pòstum inacabat de Mortadelo i Filemó a París 2024 i un mes després, una edició especial d'aquests Jocs Olímpics. Però això no és tot. I aquí sí que hi ha... Això ens hem de vestir ja de llarg. Atenció, perquè el 16 de maig... Una setmana després, atenció, bojos, joves, grans, boomers i generació Z de Mortadelo i Filemó. El 16 de maig, la nova editorial Bruguera publicarà un recopilatori d'uns quants còmics històrics de Mortadelo i Filemó als Jocs Olímpics, recuperant i començant pel millor de tots. Per fi. Gatolàndia 76. En té més detalls, Sergi Ambudió.
No hi seran totes les historietes sobre els Jocs Olímpics. De fet, només n'inclourà 5. Gatolàndia 76, que no es va fer pels Jocs de Montreal, sinó per Múnich 72, i també Moscou 80, Los Angeles 84, Seul 88 i Barcelona 92. És a dir, Penguin Random House reeditarà l'històric superhumor Mortadelo número 2, Olimpiades de l'Humor, una edició que ja existia però que es va deixar de publicar ara fa uns quants anys. De fet, només estava disponible de segona mà i era molt difícil de trobar. Serà en format àlbum, per tant, aniran totes les historietes juntes en un mateix llibre. L'original superhumor número 2, d'Ediciones B, es va editar el 1993, era de tapa dura i tenia gairebé 300 pàgines. Ara s'havia convertit en una peça per col·leccionar. Aquesta reedició, que sortirà a la venda el 16 de maig, inclourà també un pròleg especial del qual, ara per ara, encara se'n desconeix l'autor.
minuts i les 9. El Saló Audiovisual ICE arriba a l'Equador, tot i que hi ha empreses que venen al certamen des de fa molts anys, n'hi ha una vuitantena que s'han estrenat en aquesta edició. Un dels que hi ha vingut per primera vegada és la de l'equip d'enginyers audiovisuals de Saco Technologies, que van participar en la construcció de l'espectacular recinte Sphere de Las Vegas, un auditori que ocupa 7 hectàrees amb una pantalla LED ovalada de 54.000 metres quadrats i de, atenció, 128K de resolució. A RAC1 asseguren que un projecte com l'Sphere a Catalunya ara mateix seria impossible per les limitacions normatives pel que fa a la contaminació lumínica, però asseguren que hi ha opcions per a...